a... al seu lloc, eh?
Sí?
Sí, no ho recordes? Que un dia li va fer i li va dir, mira, todo lo que me estás diciendo puede ser...
Perquè ella... És que ara us explicaré un parell de coses.
Ella feia allò de tu madre, tu padre...
Sí, sí. Germain, no sé una capseta sí. amb una habitació...
En Germain surt perquè Scotland Yard, imagina't, Scotland Yard, es posa en contacte amb ella per intentar, l'envia cap a Portugal per intentar buscar, a veure si hi havia algun rastre que podria donar, ajudar pel tema de Madeleine McCain.
Estan bé, Scotland Yard,
sí,
també.
Sí, per això t'ho dic. Llavors, sembla ser que era molt coneguda al Regne Unit, van dir, la portem allà, i hi ha un directiu d'una productora, que es deia Plural, el Rivalderia, va veure aquesta dona, tot el monori que havia portat, i, ostres, estaria bé aquesta dona per un projecte. Li venen a l'italià, al Basile, al projecte. El compra. Diu, perfecte, m'agrada. Li diuen a l'Anna Rosa Quintana. I Anna Rosa Quintana diu que no, que aquestes coses li fa molt de llullo. I el Basile diu, a veure, en la casa, qui és el presentador que aquestes coses li importen a mi i que no se cree nada? Jordi. Pues que l'haga Jordi.
Molt bé.
Total, que el Jordi va fer... I les gravacions m'explicaven...
Ho va acceptar perquè el tema del CD no va funcionar, llavors necessitava pasta.
No l'inquisis.
Necessitava pasta.
No, doncs, coses de les gravacions, o coses que m'han explicat. Ella tenia un equip de gent treballant amb ella, que li feia tot. Una de les exigències de l'Anne Germain era que en la realització, que tot era peixera, es podia veure... la gent que passava per allà com treballaven dintre de la realització, es tapés tot amb cortines. No sabem el motiu, però no volia que ningú fora de l'equip veiés com es treballa i què s'està fent.
Sí, això també demana nube de vainilla.
Llavors...
La meva vida en de referència.
Llavors, el tema és que ella, durant quan li van dir que era el Jordi González el que presentava el format, van tenir una trobada amb ell. I en aquesta conversa, una primera trobada per conèixer, en aquella primera conversa, ella li va dir estoy visualizando una imagen tuya
en Australia
con tu abuelo y tocando la guitarra.
Carai.
I el Jordi pensa, guitarra?
Saps que a mi també m'ha passat això?
Tu amb el teu avi tocaves la guitarra?
Va venir aquí una vident, que ara ens dirà la Xènia com es deia, una vident molt famosa aquí a la ràdio, que vam entrevistar, una vident, era molt baixeta.
Sí, com que era del màgic.
Sí, però molt vident internacional.
Kirchner o alguna cosa així.
Va venir aquí al programa una senyora molt inquietant que també sí. Em va veure a mi.
Bueno, doncs...
Com? Te va veure?
Jugant em va veure... Em va
amb
dir,
guitarra, amb una guitarra
no,
també?
No, em va dir... No, això va ser molt gros, eh? Sí. Després de fer-li l'entrevista, que la vaig gravar a l'estudi d'aquí al darrere, faig l'entrevista...
Amb ulleres de sol negres, anava.
Sí. I em diu... No estàs solo, eh?
Bueno, ja hi som. A veure, hi era ella,
aquí,
no, també?
Aquí l'entrada, eh? O sigui, quan ja havíem acabat l'entrevista, no estàs solo. Tu abuela està contigo, eh?
Bueno.
Digo, ah, sí? Digo, hace ya muchos años que falleció, no está contigo. És una senyora bajita, dic, sí. Pelo blanco.
Digo, vaya, clar.
Sí, 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 pelo blanco también.
Pelo blanco al final, pero al principio no tenía pelo blanco.
Vestida, va con un vestido, dic, clar.
Sí.
Estava clavant al 100% de les àvies.
No era con tanga. I...
Va con tanga, seria boníssim. Un gir de guió.
Con tanga con brillantí.
I em va dir...
Maroqui.
I em va dir... Cualquier cosa que te pase...
Uh-huh. Estás protegido.
Que sepas que ella te está protegiendo.
Doncs ja està. Doncs Jordi li va dir que...
Llavors vaig sortir de la ràdio i em va atropellar una motocicleta. Ostres, es veu que la iaia
perquè
no estava...
Perquè estava despistada en
no estava
moment.
De plena forma.
Sí. Bueno, doncs aquella imatge de que estoy viendo al tu abuelo contigo sentado en la... li va dir, estoy visualizando a tu abuelo
sí.
Y tú sentado en sus piernas tocando la guitarra.
Claro.
Li va dir això, ell va dir, diu, mira, a ver, yo hace muchos años que no... Mi abuelo murió con... Yo ya siendo muy joven.
Claro.
Però poca broma. Que anys després, remenant fotografies per casa, va veure una foto amb el seu avi i tocant la guitarra.
Carai.
Això,
i llavors...
Sí, pot ser també que neix aquí al Palacio de la Rumba.
I llavors ell, la teoria del Jordi és... Té un equip de gent treballant
no
i comença a mirar, a veure, Jordi, espanyol, què és el que és famós a Espanya, la guitarra? Doncs anem a col·locar-li la guitarra perquè segur que alguna fotografia. Maria Jiménez, per exemple, una entrevista que van tenir Maria Jiménez, en un capítol...
Maria Xinxó, un ascensor.
Maria Jiménez.
És fàcil de buscar.
Parla d'una filla que va tenir, que va tenir un accident amb un cavall. Doncs, bàsicament, repasses una mica la hemeroteca i li diuen a ella, a la Maria, aquesta va estar tenir un accident, la filla va tenir un accident amb el cavall, no sé què. Llavors ella diu, visualitzo la teva filla en un cavall. Llavors, clar, la Maria Jiménez es posa en alerta, ni se'n recorda que va fer una entrevista parlant del cavall ni l'accident i tot. Llavors, juga una mica amb... tenint un equip molt bo al darrere que fa recerca d'informació del famós que anava al programa.
Bueno, la Xenia Lobo, quan no treballa aquí, fa de productora de l'Any Germain, buscant coses de la gent, sí, home. Sí.
Doncs a veure exactament lo d'Espejo Público, a veure exactament què és lo que van explicar.
A veure.
Cada paso que damos, cada metro que avanzamos en nuestra investigación, arroja una nueva prueba de que Any Germain es, ante todo, un gran negocio. Un negocio basado en estafas y mentiras. El periodista David Cuevas tuvo ocasión de comprobarlo en una entrevista en la que tendió una trampa a la medium. Le preguntó por su abuela, supuestamente fallecida.
Mis dos abuelas estaban vivas, ambas con sus dos piernas.
A base de engaños similares, Ann logró reunir una importante fortuna.
Más de 1 millón de euros.
Amasada a base de programas de televisión, shows en vivo, sesiones privadas e incluso merchandising a la venta en su web.
Aproximadamente se podía llevar unos 40.000 euros en las primeras de las sesiones, luego la cosa fue a más.
Ingresos gestionados a través de una sociedad limitada y del Instituto Any Germain, con sede en Alicante. Hasta allí viajamos y nos encontramos con una inesperada sorpresa.
Este local podemos confirmar desde Más Espejo que ha sido traspasado en las últimas semanas.
¿Casualidad o un movimiento estudiado de la medium?
Aquí... el tema és que aquesta dona tenia una oficina a Espanya i curiosament està tancada. Però hi ha un certificat que corre que a mi em va cridar molt l'atenció.
Y pondremos el foco en el certificado de facultades mediúmnicas que le otorgó la Sociedad Científica de Investigación Psíquica. ¿Qué es exactamente esa sociedad con sede en un discreto local de Jumilla? ¿Y ese documento? ¿Quién lo otorga? ¿En base a qué criterio?
Sí, he vivido experiencias con ella, he escuchado personalmente que ella ha hecho cosas, entre comillas, increíbles. A mí me consta que esa mujer tiene algo.
Está hablando del certificado que se le otorgó a Any Germain.
No me han autorizado a que hable de ese tema, por lo tanto yo de ese tema no voy a hablar.
Consideran que tiene poderes, concretamente en un certificado científico que asegura que esta medium tiene poderes de videncia y hasta también puede mover cosas con la mente. Por favor, mover objetos sin tocarlos.
Fixa't, quin poder, amb la ment, fa moure objectes.
I què diu, que ve de Jumilla, el certificat? A la coneguda escola de màgia.
Jo no donava crèdit.
Hi ha Hogwarts i Jumilla.
Jo no donava crèdit al contingut d'Espejo Público. La Griso ha d'estar al·lucinant, perquè la Griso ha passat durant molts anys amb una sèrie de continguts molt avorrits a tenir tots aquests merders que...
Doncs em sembla molt bé. Què teniu?
Ja tenim el nom de l'evident que va venir aquí al programa, que venia
del... que va veure la teva àvia.
Sí? Venia de la Fira Màgica Internacional.
És la Marilyn Rosner.
Oh, i tant. Sí, home, sí. Senyora inquietant, baixeta, amb ulleres, de sol tota l'estona. I, bueno, ara...
Com a titular, diu que la mort és una gran incompresa.
I és una mèdium que va predir que s'enlluernava. I per això porto ulleres de sol.
Bé, escolta'm, jo vull... no sé si la... tinc temps o no?
Sí, sí, digues.
Hi ha un debat que vull obrir, un petit debat que vull obrir amb vosaltres. Montserrat, a veure si estàs d'acord amb mi o no. Quan tens una cita amb una persona... i sopeu.
Una cita en quin sentit?
Una cita amorosa.
Cita, oh, adiós. O cita en el amor, per conèixer.
Sí.
Primera cita.
Sí, que hi ha un cert interès.
A veure, sí.
Que hi ha un cert interès. Sí. Anem a lligar, ens hem conegut per l'aplicació.
Sí, sí. Sí.
Okay. Quedem per dinar.
Hi som. Vinga, va, sí. Anem a jugar.
A l'hora de pagar,
sí.
Ha de pagar ell o ha de pagar cadascú el seu?
Bueno, ha de pagar.
L'altre, ha de pagar l'altre.
S'ha de pagar sí o sí.
És un pacte que fem, no? A l'hora de pagar, doncs...
Jo acostumo a pagar.
Caram, noi.
Sí.
Però a tu, Montserrat, a tu et faria...
Perquè, disculpa, per exemple, si anem a sopar, pago jo el sopar, i després l'altra persona pues, paga
la copa
o el que sigui, clar.
A mi què?
A tu et molestaria si ell et digués no, has de pagar la teva part, jo pagava la meva.
No, em molestaria que m'ho digués d'entrada. Escolta, pagues tu l'hotel?
No, al final, a l'hora de pagar, que arriba el compte.
No, a l'acabar, és allò que parlem. Normalment les coses aquestes es fan de... un treu la cartera i diu, no.
Sí.
Saps? Vull dir que hi ha aquestes convencions socials.
De vegades un treu la cartera, l'altre no diu res, i es begut oli,
però... O se'n va al lavabo.
Però l'opció seria, jo trobo, una mica més, no ho sé... més agradable que un digui, no, pago jo, l'altre diu.
A ti t'agradaria que ell...
O ell...
Perquè si fas això t'assegures una segona cita.
Ara.
La propera convides tu.
És que això dependrà de com ha anat el sopar, també.
Claro,
llavors,
perquè...
si tu no tens ganes de, saps, de repetir, dius, no, paguem a mitges. No,
jo,
no,
jo, si veo que, jo si veo que el dardo ha dado ahí donde tiene que donar, ya pago yo. Ara, si veig que hay un desastre, dic, uy, no tinc suerto, me puedes pagar que la próxima ya pago yo, y después ya bloqueo el teléfono y nunca más.
Sí, i la xinxó, molt ràpidament, xinxó?
Mitat i meitat.
Sí.
Sí.
Atenció a First Dates.
A veure, ui.
First Dates.
Vamos a ver cómo ha ido la cita.
Cena, pones cena romántica 20 euros. ¿Tú lo pagas o lo pago yo o lo pagamos a media? ¿Cómo es?
Pagamos a media.
A media. ¿Por qué?
Porque soy así, no me gusta ni que tú pagues.
Ni que yo pague. Vale. Yo esperaba que tú lo pagaras. Tú me dijeras, no más, Daniela, yo te lo pago.
Ya.
A media. Vale. Ya. Me estabas cayendo muy bien, pero ya va de tieso.
Sí, eso no te mola, ¿no? ¿Para eso no hay nada?
Pues nada.
No me falla.
Pues va tieso. Va tieso. I com va tieso, perquè hem de continuar amb ell, va tieso.
Bueno, Rocco, demà continuem?
Sí, demà continuem.
Más citas,
i a tu què t'agrada, Rocco, que et convidin?
No, a mi m'agradaria... jo normalment pacto. El que
quan es pacta, abans?
Si ho paga, clar. Jo després pago les copes.
Exacte.
Que a vegades surt més cares que el sopar.
Sí, ara.
Sí, depèn d'on vas, clar. Si vas
clar a, fa tant de temps que ni lligo, ni sopo, ni faig
Montse,
copes.
És una mala època.
Encara,
no
encara estàs
no
perquè
res. Lliguin.
Bueno, és una època que té 5 anys, que és una nena.
Serà però perquè bueno, tu perquè...
Prou, eh? Escolti, amb vostè, o sigui, no vull tenir ni així
no
de conversa.
Fade, no t'enfades, que després ho barallleu la Caila i tu.
Bueno, Rocco, demà continuem i divendres ves que no tinguem una sorpresa, eh?
Sí?
Crec que divendres vas amb convidat sorpresa, eh?
A la meva secció?
A la teva secció.
Perdona?
No puc dir res més. Serà un impacte.
Un impacte?
Sí,
amb el públic i tot, eh?
Amb públic. Aprofitarem que el Toni no hi és i no ho sabrà. Per...
que això passa, quan hi ha coses que...
Per fer un invent. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha embolic en un barri de Barcelona per una qüestió que ni ens imaginem, no?
Què ha passat?
Exacte, Gràcia.
Què ha passat a Gràcia?
Oh, jo vivia abans allà.
Tema de carrers.
De noms de carrers?
De noms de carrers.
Ai!
Tots barallats?
Tots barallats.
Doncs ajudar-vos a Gràcia a la rumba.
RAC1. Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil. Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa. Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens. Més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró?
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés. Per la teva salut, som referència.
Comença l'any amb els millors espectacles, amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
RAC+1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida amb Romina Vallès, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Bé, enigma xinxó relacionat amb el que explicarem de seguida, perquè la Míriam també ve amb notícies d'animalons sí. per celebrar Sant Antoni Abat.
Sí. Doncs Sant Antoni Abat, dia de benedicció, jo demanava que portessin també les abelles a beneir, perquè fan molta mel. A Catalunya produeixen més de 700.000 quilos de mel cada any. Per tant, el que preguntàvem és on són més actives les abelles catalanes? A quina demarcació fan més mel? Opció A a Girona, opció B a Lleida, opció C a Barcelona o opció D a Tarragona. I la resposta correcta és la D, a Tarragona.
Ah,
i amb diferència,
mira tu,
que bé. Amb diferència, perquè dels 700.000 quilos anuals de mel, més de la meitat es van produir l'any 2022 a les comarques tarragonines.
Teoria de Girona, va, al 100% convençuda.
Doncs mira... Oh,
per allò hi ha molt bona mel, allò per allò, eh?
Mm. Veus? Bueno. Sí. Per cert, si jo vull portar el meu gat a beneir avui, on he d'anar?
Això
l'Estadella... L'Estadella, això t'explicarà l'Estadella d'aquí una
sí.
estona.
Sí, sí, l'Estadella sí, ens donarà les claus.
Ha fet la comunió ja o no, el teu gat?
Sí, i la confirmació i tot, ha fet.
Ah, sí? Bueno, com ha anat la cosa?
676 persones.
Us ho he dit jo, eh? Us ho he dit, sí. Ho he dit 700.
Sí, mira, sí, gairebé. I 561.
Ja tinc nas per això.
L'han encertada.
Estic al·lucinant.
Sí, era enquesta de 700.
Sí, perquè això ho vas a buscar una mica. Els que s'ha de deduir són més difícils, no? Vull dir que aquests... Els pots... No, dic jo que n'hi ha, que es poden buscar.
Sí,
n'hi ha,
que no. S'estria en mèrit, no, ara? La pregunta
home,
i l'enquesta...
l'han encertat moltes persones.
Molta gent, molta gent.
De l'1 al 561, Díaz.
El 150.
Va. Molt bé, doncs. Aquí ho tenim, 150... Mítala. És una dona?
Sí.
Que diu Tarragona, amb moltes senyals d'exclamació, per tant l'encertada, es diu Mercè Font. Mercè, t'emporta xocolata i tot i la supertassa del versió.
Doncs moltíssimes felicitats, a Maria, fins d'aquí una estona.
Fins després.
On direm una frase...
Quina? Pec.
Pec.
Pec. Com?
Parlem de pec.
Pec, pec. I altres coses.
I altres paraules. I altres sí. frases que no donareu crèdit. Això serà d'aquí una estona. Abans, amb la Míriam Díaz, celebrem Sant Antoni Abat.
Sí.
Amb algunes notícies relacionades amb animals.
Sí, perquè sembla que els animals ho saben, que avui és el seu dia. Per exemple, començaré per les rates. Direu per què? Ratita. Doncs perquè a Ripoll aquests animalons han fet una festa per Sant Antoni Abat al jutjat. I, com rates. Diu aquella...
Que vamos, que la liava parda, ¿sabes?
Exacte, la van liar parda, van rosegar i malmetre 100 metres dels cables de fibra òptica que passen per sota el jutjat i, per tant, donen servei a una part de la població.
Senyor Boigas, se li dona l'oportunitat de fer algun comentari. Home, amb rates i justícia, aquest moment del programa no el firmem nosaltres.
Pensi-ho dos
vegades. El firma vostè, algun comentari?
Bueno, que em porta records de rates i jutjats. No hi ha res més a dir. No, jo no vull problemes. Ara ja soc una persona més adulta i estable a la meva vida. Sí. I prefereixo estar ja voltant lliure pel carrer que no pas empresonat.
Molt bé, perfecte.
Bueno, doncs aquesta festa de les rates va deixar el jutjat, us podeu imaginar, sense telèfon ni internet durant 4 dies. Per tant, va quedar totalment inoperatiu. Ahir al matí hem de dir que ja es va restablir la situació i ja van tornar a obrir amb normalitat.
Molt bé, la justícia ràpida i amb rates.
I amb rates,
la
sí.
que ens faltava.
I ara, un altre tipus d'animal, parlem de cabres. Cabres de música màquina per il·lustrar el que els està passant a les cabres de muntanya. Segons publica avui el The Guardian, les pobretes, doncs, per culpa del canvi climàtic, s'han vist obligades a estar més actives durant la nit i el vespre per evitar l'augment de la temperatura de dia, per evitar més la calor. I segons els investigadors de la Universitat de Sassari, a Sardenya,
sí.
això les posa més en perill per l'atac dels animals depredadors que, recordem, actuen, sobretot de nit, aprofitant doncs, la foscor...
Serres.
Sí, digue'm.
Escolta, les cabres són molt pesades.
Sí, com vostè, també.
No, jo no, perquè, clar, és que és el pitjor que et pots trobar quan vas amb cotxe, una cabra, que se't foten allà al mig de la carretera, es foten doncs... allà amb els cagallons...
Potser doncs la carretera passa per allà on ella se...
Sí, no. I també una mica de paciència, perquè és casa seva i no
es foten allà. Jo les espanto amb tres sistemes.
A veure.
La primera, baixo la ventanilla,
sí?
baixo el vidre, i crido...
I li contesta?
No foten punyetero cas.
El...
el segon d'allò és la finestra baixada, sí? també donar cops a la xapa de la finestra del cotxe.
Ah, això es fa
perdó,
molt,
porta
sí,
el cotxe.
Sí, sí.
Ai, com a...
Pico la porta del cotxe...
Un truc això... molt de pagès,
però clar, s'espanten tres o quatre d'allò. I l'altre, Aviam, jo sempre per autodefensa porto arma. Llavors no, ja trec l'escopeta, si el pastor s'emprenya, dic, escolta, a mi el mismo m'he de matar una cabra que un cabron, eh?
És igual.
I atenció al descobriment, perquè Catalunya té coses pròpies, ho sabem, el tió, la Sagrada Família,
el titó i el llaminer,
la barretina, el pa amb tomàquet, la moreneta, senyor Vicenç, la crema catalana, i ara... podem dir que també tenim... La mosca a Cialujas, però catalana.
Una mosca volava per la llum.
La mosca catalana. Atenció, un investigador...
Per fi una bona notícia!
Sí, mosca catalana. Un investigador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha descobert... Doncs això, una nova espècie de mosca al parc de Collserola.
I és nostra, aquesta?
Nostra. Mira, es va detectar la tardor del 2022 en un barri de les Planes a Sant Cugat del Vallès. Per tant, una època poc habitual per a aquest tipus d'insecte. És una de les 24 espècies identificades fins ara d'un subgènere que es coneix com a mosques grua. Per què? Perquè tenen unes potes, es veu, llarguíssimes, així com plegades, i un cos molt allargassat. Trets característics de la mosca.
Com és la mosca negra?
Bueno, de forma de mosca, és completament negra.
No seria la mosca negra del Basté. Aquesta té la majoria del cos de color gris fosc. A més, el tòrax, que això us agradarà molt, té quatre franges longitudinals.
De veritat?
Sí, i dues espines rostrals en els mascles.
Ai, la mosca catalana és molt bonica.
No sé si estem donant massa... Massa recorregut a una mosca. Però vaja...
Som una mosca collonera, eh?
No, mosca collonera, no. Mira, el nom és una mica d'aquests científics. Es diu Dicranomia collserolae.
Se tindria de dir moscarrat. Perquè és la mosca de moscarrat. La mare de Montserrat. És la patrona de Catalunya. Suposo que té les quatre barres, no? Ja ho has dit, no? Que tenia les quatre barretes.
Sí, quatre franges, sí.
Ai, només li faltaria. Només ha menjat merda catalana.
Està per una mosca...
Només menja merda catalana. No li faltarà mai aliment, perquè estem de merda fins al nas.
Bueno, passem de la mosca a les batusses veïnals. Aquesta notícia em sembla al·lucinant. Sí. Guerra oberta entre els veïns de tres carrers amb nom de Santes del barri de Gràcia de Barcelona amb l'Ajuntament. Per què s'estan barallant?
Doncs es veu que el nomenclàtor vol rebatejar aquests carrers després de 150 anys.
Perfect.
Són concretament Santa Àgata, Santa Rosa i Santa Magdalena. Es veu que els terrenys eren d'una mateixa família, la d'Antoni Trilla, i es va voler posar el nom de tres membres de la família als carrers. Però estem parlant del segle XIX, no es posaven noms de dones als carrers i per això van triar els de les Santes, que era una de les excepcions que sí que es posaven noms als carrers. Ara l'Ajuntament vol recuperar uns noms originals i per tant que es diguin carrer Àgata Badia i Puigrodon, carrer Rosa Puigrodon Pla i carrer Magdalena E. Blanc. Raquel Gil, regidora de Feminismes i Memòria Democràtica, deia a TV3 que no hi ha marxa enrere.
A part a la història de la ciutat, creiem que era important recuperar aquests tres noms, que eren els noms que haurien d'haver sigut els originals. Continuarem posant noms a dones, està clar que hi ha un greuge comparatiu.
Es veu que els veïns doncs no estan molt d'acord amb aquesta decisió i han empaperat els carrers amb cartells en contra del canvi. Entre ells, la Dolores Moreno i en Lluís Picó, que són veïns del carrer Santa Àgata.
És que no el trobo gaire el sentit. Vull dir, no m'agrada, i no m'agrada que sigui, a més, tan llarg i compost. I no m'agrada.
Crec que n'hi havia suficient com per posar un plafó a la masia de Can Trilla explicant la història de la masia i també explicant el perquè dels noms i tot això que parlem, no? No considero pas necessari, en absolut, ni jo, ni tots els veïns que hem parlat aquí, de fer el canvi d'aquests noms.
Si aquest veí té tota la raó, és a dir, si tu vols donar difusió, que em sembla molt bé, a aquestes dones que vol posar l'Ajuntament, ho poses en una placa, ho expliques, li dediques un memorial, però si de tota la vida, si 150 anys, no?
Sí.
S'ha dit al carrer de Santa Àgata i Santa Rosa i Santa Magdalena, quines ganes... Diuen, de vegades, hi ha una frase d'aquestes que diuen que l'art de la política és buscar problemes allà on n'hi ha, no?
Només que ara tot...
Però és la definició.
Tota la buscar burocràcia
un problema on no n'hi ha.
Que comportarà això de canviar les empreses, canviar tot el nom, no?, del domicili fiscal, tot això, perquè no és que es digui Santa Àgata, el nom serà Àgata Badia i Puigrodon, o sigui, un nom llarguíssim. Hem de dir que la batalla s'hi ha afegit al col·lectiu d'advocats cristians, que estan recollint també firmes, i han enviat milers de cartes a l'Ajuntament, i ens hem fixat que només un 9% dels carrers de Barcelona estan dedicats a dones, la majoria, com dèiem, de la noblesa o de l'església.
Sí, que a mi em sembla molt bé, insisteixo, que hi hagi més carrers dedicats a dones, però que tingui un sentit, no el que estem fent ara, que és canviar uns noms, que de fet ja eren dones santes, sí, sí, per unes quantes dones. Sí, sí. Què li diu vostè ara?
Que remuga.
No, que estaven comentant aquí, que aquest no és el problema. El problema és dels noms dels carrers, que la gent no se'n recorda. Si tu canvies els noms, sí, que siguin noms que la gent se li quedi al cap, perquè això és una cosa útil. Mm. Perquè els noms dels carrers, clar, posen a poetes que ningú recorda de qui eren. Escriptors desconeguts, que ja van morir fa no sé quants anys. Militars idiotes. Vull dir que... Aviam, que no tenen res a veure amb el carrer. Sí. Tu has de fer noms que per exemple, si hi ha un bon preu en un carrer, allà al mig, dius, mira, carrer del bon preu. O del Mercadona.
Totalment d'acord.
I la gent ja sap, hòstia, carrer del que hi ha el Mercadona. Va, ja hi va, ja està. Posa el nom que va bé. Per exemple, el carrer Aragó, què pinta carrer Aragó? Què té a veure amb l'Aragó, aquell carrer?
Sí, si no hi ha cap manyo.
Si fos un carrer com deshabitat, encara et recordaria els Monegros, no? Mm. Però és que és un carrer que és de Barcelona, ja ho veus, que és com de Barcelona. Posa un altre nom, posa el carrer del carril bici 8. Perquè tothom el coneix per això, perquè ja veus que hi ha un carrer bici allà que no hi ningú hi va. I ja tothom sap el que va.
És que l'ofort del cas és que té raó, eh?
Clar,
és l'ofort del cas.
La gent es perdria menys i tantes coses. Per exemple, la Rambla de les Flors. La Rambla ja no hi ha flors. Hi ha guiris i carteristes. Pues passa, la Rambla dels guiris carteristes. La gent va cap allà, però de pet sense perdre's.
I a més ja hi va avisada. És un servei dos per un.
Exacte, està informant. Exacte. Mira, l'únic carrer que té el nom que ha de tenir és justament aquest, el de la Diagonal.
Sí.
Tot i que a vegades penso que igual els que estan en Diagonal són tots els altres respecte a ell. Igual ell és aquest és recte.
Bueno, deixem-me saludar ara mateix un duet inesperat però molt necessari, que és el Benet Íñigo, cap de Societat de RAC1. Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Laura fa. Laura, bona tarda.
Bona tarda, jo també soc cap de Societat.
Encara no havíem coincidit mai.
La societat és meva.
Sí, són diferents enfocaments de la societat, no? Diguem.
Quin començament més tens, no?
No,
encantada, estic encantada. Home, no l'havia vist mai, però molt bé. Ens hem trobat per l'orella.
Això pot ser.
Sí. Sí.
Cadascú té una part de societat, diguem-ne. La Fa és més societat de cor, i el Benet més societat...
Cor i sexe, la meva. Sí,
però ens podem trobar jutjats.
I tu ets més sang i fetge, no? Una mica.
Sí.
Podríeu fer un podcast? Per què no feu un podcast?
Cor, sang i fetge.
Fem un podcast?
No sé si està en el nivell d'una professional com ella.
I tant, mare meva.
Bueno, el tema que us uneix i que em fa molta il·lusió que us uneixi, és un tema apassionant que explicarem ara, perquè atenció, perquè l'extenista catalana Arantxa Sánchez Vicario...
Però catalana.
Bueno, ha aconseguit evitar la presó. Un jutjat de Barcelona l'ha condemnat a 2 anys de presó després de pactar amb la fiscalia confessar tot un entramat per evitar pagar un deute que tenia amb un banc. Ara explicarem aquesta història perquè, en canvi, el seu exmarit, Josep Santacana, no evita la garjola. Arantxa Sánchez Vicario se'n salva, però el Santacana cap a la presó. Benet, què ha passat aquí?
A veure, recordem que tot això...
Recordem el cas, per començar.
Sí, tot això ve de que Hisenda reclama uns diners a Arantxa Sánchez Vicario, ella demana uns préstecs per pagar aquests diners,
sí,
i al final no torna els diners d'aquest préstec.
Assessorada pel pare, tot això.
En aquesta època, encara assessorada per la família.
És que ho feu molt bé,
Jo t'aniré posant la part de
pilloteta.
M'agrada
molt.
De fet, quan vam fer el judici, jo ja havia part de tota aquesta història dels llibres que havia escrit, etc, que no el tenia jo per la mà.
Per això el tenim controlat.
La qüestió és, doncs, que el Banc de Luxemburg reclama aquests 7 milions d'euros, gairebé, a Sánchez Vicario, i quan la justícia diu, escolti, vostè ha de tornar aquests diners a aquest banc perquè hi ha un deute que ha de complir, doncs, de cop i volta, tot el patrimoni que té Arantxa Sánchez Vicario es ven a altres persones, els diners no se sap on van, de manera que Arantxa Sánchez Vicario diu no tinc diners per tornar aquest deute.
I aquí ja entra en joc el marit.
Exactament.
Aquí el pare ja s'havia desfet d'ell,
sí,
i el marit comença... Que el marit ja l'havien fet, els pares quan el van veure, el marit van dir, aquest nano ja fa mala pinta, van investigar amb Método 3,
clar,
i van dir que era un pintes,
i
al final s'ha confirmat que era un pintes total.
Sí, bé, el que diu la sentència és que va ser ell, el marit, qui va, diguem-ne, moure els fils per amagar aquest patrimoni. El delicte pels quals se'ls acusava era alçament de béns, que bàsicament vol dir això, amagar un patrimoni per no haver de respondre, doncs, en aquest cas, tornar un deute en un banc.
Clar, la sentència diu... Espera't,
puc anar... És que ho esteu fent tan bé, és que podíeu venir cada dia,
La sentència diu, a l'Arantxa ni s'enterava ni li interessava enterar-se.
Com la majoria de...
I ell s'enterava i, a més, va posar interès en gestionar aquests diners. Això diu la sentència.
Sí, de fet, mira, són aquests dos fragments que són aquests dos que tinc aquí subratllats.
Ai, és fantàstic, és fabulós.
És que jo com que s'haguessin posat d'acord, per vendre-ho...
I feu parella, tanto,
Bàsicament...
Estàs
casat
o no?
Sí, no, però sí.
Hosti, quin salt, la secció, no, de cop?
El matrimoni del qual estem parlant va acabar fatal. Vull dir que no sé si és el teu moment per parlar d'aquestes
coses. Perquè ella en realitat no li agradava a ella, que també ho estic notant, vull dir que crec que no tindrem cap futur,
Es casteller,
És casteller,
sí. Podeu fer pinya, podeu fer pinya.
És hiqui. T'estàs posant una mica vermell,
Sí, no és el que estic acostumat, que voleu que us digui. Però en aquest estudi fa calor,
Sí, sí, ja ho he dit que fa calor.
És la menopausa.
Laura, tendries una primera cita con Benetínigo?
Jo sí.
Benet, tendries una segona cita?
Jo quan veig una barba, portes algun tatuatge?
No porto tatuatges.
Malament. Però bueno... Tot és salvable. Oh,
sí. Sí. Sempre hi ha temps.
Una calcomania. Compten, no,
sí.
No. Sí, doncs...
Calla,
dos. Dos.
Bona, a veure, la clau d'aquesta història és ella, el seu paper, quin era?
No, o sigui, bàsicament, aquí pensem que la condemna és inferior per Arantxa Sánchez Vicario, no entra a la presó, però no perquè la considerin que no és responsable del que va passar, sinó perquè ella va confessar en el judici, ella va arribar a un pacte amb la fiscalia, s'exposava a entrar a la presó i va dir, doncs, jo confesso tot el que vam fer, dic que tot va ser perquè m'ho deia el meu marit i jo confiava en ell, però en tot cas la que tenia el patrimoni, la que va firmar i sabia que tenia un deute i que feia això per amagar els diners,
ella, per tant,
ella
va confessar que havia amagat diners.
Sí.
La Pantoja no ho va fer, per exemple. Per orgull. I com que no ho va fer, no se li va poder reduir ni la condemna ni la multa.
Exacte.
Ella tenia clar que podia reduir...
Ella, fent aquesta confessió, doncs té un atenuant, que és el de confessió, i a més tenia un altre atenuant, que era el de reparació del dany, perquè ja ha tornat gairebé dos d'aquests 7 milions que devien. Per tant, són dos atenuants que fan que la pena li baixi a 2 anys, que és el mínim, diguem-ne que per fer 2 anys no, normalment no entres a la presó.
Ho va fer plorant, No te'n recordes que la vam escoltar plorant?
De
va
fet,
demanar...
Mira, que hem sentit l'ara mateix.
També,
si
mare meva, tio, estem com van atrás.
Su padre ya no estaba en posición de gestionar nada aunque hubiese querido desde noviembre de 2009, ¿no?
No. Siempre ha sido a partir del 2009 mi marido.
Y a partir de ese momento de 2009, toda la...
Espera un segundo. Disculpe.
Clar, és que aquí tota l'estratègia defensiva en un primer moment, durant la instrucció del cas, era la merda pel pare, no? Tot això ho vam heredar perquè hi havia un merder de societats, etc.
Clar, que ja es dona compte que el pare no és el que li fica la merda quan el pare ja està malalt d'Alzheimer, que no li pot ni demanar perdó, i a sobre es mola el pare, i quan va al tanatori la fan fora els germans. O sigui que l'Arantxa té un doble, diu, hòstia, aquest tio que han fotut en aquest merder... I a sobre jo vaig escriure un llibre i vaig tirar tota la merda a la meva família, que ara me n'adono que el meu pare potser era una mica torpe fent inversions, però no era ell qui em va fer... Com es diu? Alçamiento de bienes en català?
Alçament de béns.
Alçament de béns, pues això, alçament de béns.
Que també...
De fet, jo tot, veus, tot aquest context, sí que ens compenetrem, perquè tot això no en tenia ni idea.
I que t'ha interessat.
Doncs, sí, sempre per les laurelles.
És tan maco l'amor, és tan maco.
Sí, sí, jo no vull ni dir res, Només us miro
la
ni us escolto. La conversación
va avanzando y las miradas cada vez son más cómplices entre ellos dos.
Mira, us llegeixo aquests dos fragments que comentàvem de la sentència perquè són significatius, ¿vale? Diu, és absolutament creïble que Arantxa Sánchez Vicario no tenia coneixement de gestió patrimonial, com va dir ella en el judici,
normal,
ni probablement interès, i que sempre va cedir a terceres persones la gestió del seu patrimoni. Per tant, la jutgessa diu, és una confessió que pot ser interessada perquè li repercuteix en una rebaixa de pena, però m'ho crec, això que m'ho diu. I l'acusat Josep Santacana tenia coneixements i interès en aquesta gestió, era la persona de la seva màxima confiança, diu, en nada exime a Arantxa Sánchez Vicario... que no se hiciera cargo directo de la gestión, puesto que es evidente, tenía pleno conocimiento de lo que se hacía, es decir, ella es responsable, pero no tenía capacidad ni conocimientos para dirigir las operaciones de despatrimonialización. Es decir, básicamente que no sabía, ella no sabía cómo se había de hacer.
Aquí checo la mà.
Perquè... Recorda que aquí li van preguntar...
Quin susto,
espera,
què dius?
Recorda que aquí li van preguntar, senyora Arantxa, ¿usted tiene LGB? I va dir, no, o el batxillerato per deixar de lerda. No? Per dir, sí, aquesta senyora és tan lerda que no era ni capaç.
A veure, un moment.
Clar,
a veure, un moment. És a dir, ell admet que sabia el que passava, però que no sabia com arreglar-ho.
Bueno, ell admet que... Ella sabia que tenia un deute que havia de tornar,
sí.
I ella sabia que s'estava venent tot el patrimoni que tenia per no tornar el deute. És a dir, el que passa que ella no anava a parlar amb els testaferros, no feia els contractes de compra-venda de patrimoni, és a dir, el dia a dia l'operació amb qui parlaven tots els testaferros o tots els notaris que van participar en aquesta trama era amb l'exmarit, no era amb ella, perquè a ella, diguem-ne, ella sabia l'esquema que estaven seguint, però no portava l'operativa del dia a dia. I qui li deia, escolta, hem de vendre això en aquest, escolta, hem de buidar el compte d'aquest banc i l'hem de posar en aquest altre, era...
És com quan vas al gestor, el gestor li dius, mira, aquesta factura, i el gestor diu, bueno, va, la passo, però...
A mi no m'ho diuen, tu.
Sí,
no.
O aquesta tindràs problemes, o aquesta sí. No sé què. I
però
dius,
però em recordo una miqueta el cas Urdangarín, no? Una
igual,
mica això.
És Pantoja, Arantxa i Urdangarín. És el triangle de senyores enamorades que no s'enteren de res
i que
viuen, perquè pensa que la Pantoja...
La infanta més, no? La infanta era més de... Jo no sabia nada de nada, de nada, de nada.
Era més intensa la Pantoja,
i
això ja t'ho explicaré.
I en canvi l'Arantxa sí lo sabia, però no era cosa mia.
Perquè pensa que a la Pantoja li ingressaven cada dia 3.000 euros al seu compte corrent perquè no es notés, vull dir que tu... I la infanta sí que estava una mica més a la parra, però al final... La que és més víctima, gairebé com si fos l'estafador de l'amor, és l'Arantxa, que va fer de primera manipulació, que va ser aïllar-la de la família, dels amics, deixar-la sola, i aquí no diu res, però li ha robat fins i tot els trofeus, els santacanes els han portat, i aquesta senyora està donant classes de tennis i viu
doncs
de lloguer.
Mira, en tot cas s'hi ha tornat, perquè amb la seva confessió en el judici va deixar totalment venut a Santacana, i de fet és gràcies a la confessió actual de l'Arantxa Sánchez Vicario que Santa Cana té una pena ara mateix de presó.
Él escogió a los testaferros a las personas adecuadas para gestionar.
¿Los eligió él o usted?
Él, son amigos de él.
¿Las órdenes las daba él?
Las daba todas el señor Santa Cana.
Bien, diga a su señoría quién se ocupaba de fijar el precio de venta de los inmuebles.
Él.
¿Iba usted a las firmas o iba el señor Santa Cana a las notarías?
Iba el señor Santa Cana.
Molt bé, per fotre-li les banyes, això també està bé. Perquè a més li va fotre les banyes,
Això no surt al judici.
Et treu la pasta, et fot les banyes, et deixa com una empanada que no t'enteres de res. Problemes amb la custòdia dels fills, pues, que vagi a la presó. Ell pot encara per això recórrer a la sentència.
Sí, la diferència entre un i l'altre és que ella ha reconegut els fets i ell no.
La mala llet és...
Exacte, ell va dir que no, que tot és un malentès, que ells no es van vendre el patrimoni per no tornar el deute, sinó que tenien altres deutes a tornar, que tenien despeses. Va argumentar, per exemple, la sentència li fa una repassada a tots aquests arguments, perquè fins i tot la jutgessa hi ha algun moment que diu això no penso ni contestar-ho, perquè és un argument que no s'aguanta per enlloc. Però diu, per exemple, tots el patrimoni que tenia necessitàvem diners per mantenir-lo, no? I llavors no teníem diners per tornar el deute perquè havíem de pagar l'IBI i havíem de pagar mil històries. De fet, hi ha un moment, ara si te'l trobo, que un dels arguments perquè no tenien diners per pagar el deute és que van haver de gastar-se 1,5 milions d'euros en dues embarcacions recreatives. Que la jutgessa diu, a veure, diu, això no és un argument per no tornar un deute. Diu, mira...
Però a Miami van molt en barca per portar els nens amunt i avall.
Diu, si aleguen pagos relacionados con las embarcaciones de recreo Ancato y Blue Moon por un importe de 1,175,000 euros. No se acaba de comprender cómo el gasto de embarcaciones de recreo sea un gasto justificable y necesario frente al pago de una deuda. Es más, parece más bien justificar la desviación de parte del dinero obtenido y que se hubiera podido dedicar al pago de la deuda. És a dir, li està dient...
O sigui, preferien tenir la barca abans que vendre-se-la i pagar la deuta.
Però escolta, tot això, el punt de partida és que demana un préstec al Banc de Luxemburg perquè també té problemes amb Hisenda, perquè han recordat que s'anaven a Andorra, que ara no sé què, vull dir que hi ha una senyora que ha guanyat molts diners ja d'inici...
De fet, el patrimoni...
Intentaven com escapar-lo d'alguna manera, saps?
Jo abans de que comencés el judici, de saber-se que l'Arantxa acabaria confessant, etc, o sigui, el que em posava les mans al cap és... Bueno, tenia molt patrimoni,
clar,
aquesta senyora.
Clar.
Vull dir, cases a Sant Feliu de Guíxols, pisos i una casa aquí a
Barcelona... A
Sagaró tenia a Sant Just d'Esvern, a Sant Cugat, a Formentera, a Andorra, a Bellver de Cerdanya... Locals comercials a Port Ginesta... Vull dir... Bueno, també vas mirant la llista i...
Vivien a un nivell heavy,
no
eh? És a dir, no sé si surt aquí o no, però les despeses mensuals entre la casa d'un, la casa l'altra i la gent que tenien el servei podia pujar milers d'euros al mes. Vull dir, quan parlem de la Campos i totes aquestes, com
sí,
malgasten,
sí.
Doncs l'Arantxa, al final, tota la família, bueno, va sortir beneficiada. T'haig de dir, a més, que... un dels problemes que ha tingut és amb els germans, perquè quan van tenir la moguda inicial, l'Arantxa es va pensar que també els germans li havien fet alguna cosa amb la pasta. I el que està encara més emprenyat és el Javier, que té una empresa de posar terres de pàdel i tal, però que ells també van sortir pringats quan l'Arantxa al principi va dir que m'està robant tota la família, sense adonar-se que li robava el Santa Cana.
Tu la veus víctima total?
Jo la veig víctima total. Perquè era una noia poc preparada i superprotegida pels pares. I va venir aquest senyor que et treu... t'il·lusiona, et dona una vida xuli i et penses que estàs veient món perquè no ho has vist enlloc i tu et poses tot el que has posat a la família que et protegia a mans d'aquest senyor que ella ja l'havien avisat, que era, venia d'estafes immobiliàries i tot el dossier aquest de Mètode 3. Vaig parlar un dia amb el que va portar la investigació de Mètode 3 i em va dir que ella no ho va veure perquè estava enamorada, però que ja es veia que aquest tio se la liaria. Y la familia ho veia i al final va acabar tan
però clar, en el amor, pues...
En el amor no hay mejor venda que el piropo.
Jo crec que es podria denunciar els estafadors de l'amor.
La venda de los ojos.
L'Arantxa l'hauria de denunciar per estafar-la sentimentalment. Tu que fas societat, això...
Sí, no sé, sí, que és molt complicat.
Tu que fas societat, no? Arregla-ho, clar. Això. Arregla-ho, mou.
Home,
ho has de moure.
Però el cas de l'estafador de l'amor sí que l'hauràs fet, no?
Sí, sí.
Pues tu no pots estafar sentimentalment algú per robar-li. I fer-li fills a sobre, saps? No,
hi ha un eximent... el codi penal de si ets parella no pots denunciar per estafa o hi ha un... sí, hi ha un eximent.
Parella casada, vols dir?
Parella en que paper... conviu en que,
no,
si home,
però
aquest, no,
l'estafador aquest l'han denunciat, eren parelles.
Però no eren parelles estables, no entenc?
Eren parelles... aquí està una mica
eren relacions, de molt... Eren relacions.
De molts d'aquests judicis.
Hem de sortir al carrer perquè aquí les dones estem perjudicades, perquè ens empanem i no hi ha manera.
Bueno, empanem. Escolta, estic molt content. Ho heu fet molt bé.
Sí.
Crec que és l'inici d'una bonica amistat.
Repetirem, no?
S'ha entès tot molt bé i molt ben comparatrats.
Tu quan trobis temes, m'avisa.
Tenim el de Dani Alves, el febrer.
Sí, mira, d'aquí menys de 3 setmanes.
Hem donat dues exclusives amb amaratges d'aquest tema, eh? Ha canviat de versió un altre cop el tio. Ho sabies, això?
Bueno, sé que ha afegit un...
Que anava borratxo, no?
Ho he dit jo en exclusiva fa una hora, eh?
Sí?
Ah, doncs digues.
Que anava borratxo, això.
Sí, sí.
Ja estava publicat. Ah, és nostre.
Jo ho he vist...
Quan fa?
Bueno, ara ens posarem en un jardí...
Quan fa? Quan fa?
Jo ho he llegit al diari ara fa...
A les dues, més o menys.
Sí, no sé, fa una estona.
Aproximadament.
Vols sortir a fer unes trucades,
Laura? A mi m'ha dit l'Albalat que ens ho donaven exclusiva a nosaltres, que anava borratxo...
Ho heu tret a l'hora.
I escolta, i que la Joana Sant declararà a favor d'ell, que una altra víctima, per favor, que vinguin totes les... que ressusciti Simone de Beauvoir i totes aquestes i diguin que les senyores com ha d'anar a ajudar a un... direm presumpte perquè s'ha de dir, però un presumpte violador.
I que explicarà que va arribar borratxo a casa,
sí.
No?
Que ella no hi era a casa, flipa. Ella no estava ni aquí, ni aquí. Que el va trucar i li va dir, cariño, que vull pa casa. I amb això ja... I un tiquet que...
Amb les begudes que van demanar...
Però qui diu que se, les va veure ell?
Cinquena versió, aquí, eh?
Aquí realment és lo sorprenent. Diguem-ne, més que una nova versió, és afegir un element que li pot servir d'atenuant, però també és significatiu que, no, si dius que la relació va ser consentida i la teva versió és tan...
Ara la reconeix.
També és que anava borratxo. Per si en condemnen, aconseguir també una rebaixa de pena, un atenuant, bueno...
Ha intentat per tots els mitjans comprar la víctima amb molta pasta, molta pasta. És una llàstima perquè jo li trauria fins als ulls, la veritat.
Bueno, després d'aquest comentari
de
mesurat, fem una pausa. Benet, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I continuem amb Laura Fa. Avui tens temes d'alta intensitat.
Home.
I d'alta qualitat.
Sí.
De seguida els
expliquem. I d'emprenyar la gent,
també.
Versió RAC 1. i triar. És estalviar for you. Estalvia triant el nostre 2x1 en les pastes clàssiques Gallo de 675 grams. Si en compres dos, acumules l'import de la segona unitat al pròxim xec estalvi. Fins al 25 de gener a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A la Roca Village no s'han acabat les sorpreses.
Del 22 de gener al 4 de febrer, inverteix un valor superior a 250 euros a les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans, Furla, per poder participar en el sorteig setmanal d'una targeta regal de 999 euros.
Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web o app per a participar. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Quan componc música, busco un hit, un exitàs. I a les rebaixes, camises i pantalons.
Quan cerques, no sempre trobes. Però a les rebaixes del Corte Inglés sempre trobes el que cerques. Amb descomptes en moda, esports, llar, accessoris, llançaria, sabateria. Del 7 de gener al 29 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Amb un rasca de l'11 sempre rasques una mica.
Una mica? I per tu què és una mica?
Doncs, per exemple, riure una mica. Una mica de bons moments i potser molts d'euros, fins a un milió.
Doncs dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en directe des de la 27a Fira de l'Oli de les Borges Blanques Les Garrigues. Dissabte, 20 de gener, un programa per descobrir tota la diversitat d'olis de qualitat verge extra d'oliva que tenim al país. Des de la varietat arbequina preponderant a la zona de les Garrigues com la resta del territori català. Morrut, Ampeltre, Argudell...
Farem olioturisme a les Garrigues i viurem moltes experiències en aquesta terra d'oli. Coneixerem productors, expositors, mostres presentades a concurs i totes les varietats de la qualitat verge extra. No us ho podeu perdre.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC 1. Amb Marc Serra.
Fa 15 minuts i a les 5 de la tarda, Laura fa benvinguda oficialment.
Ai, gràcies.
Dèiem abans, amb molts temes per explicar, començarem amb Risto Mejide, que sí, potser ja Risto és una miqueta pesadet, ja amb aquesta història.
Com una mona, tio.
No la suporto.
Anèssima ruptura amb la farmacèutica.
Ha trucat al periòdico per queixar-se.
Estoy harto de ti.
Me tienes frita. Bueno, chico, pues no vendas tu boda a Lola y no...
Bueno, pues
saps
no,
què
no
fa ell? Truca a Lola.
T'ha trucat el Risto.
Bueno, a mi no em truca, però truca a Lola per filtrar la seva versió i jo dic, bueno, jo vaig a investigar. I clar, no és ben bé la seva versió, no és ben bé el que ha passat, saps? Llavors, jo explico la veritat i s'emprenya com una mona.
Tu, verda.
La veritat, què és?
No, quina és la veritat?
La veritat és, el cap de setmana estava...
La pura veritat, que diria el senyor
Marcelí...
La veritat,
amb proves, dades i de tot. El cap de setmana estava amb la seva nòvia, Natàlia Almarcha, que és tatuadora farmacèutica...
Farmacèutica, sí.
I moltes coses més. I es van emprenyar, ella va agafar la foto al camp, i han trencat definitivament fins al punt de que no tenen ni contacte, només es poden comunicar per senyals de fum, perquè no tenen cap altra manera de tenir contacte. Ell diu que estan en crisi, la versió per la part d'ella ens explica que ja està farta del caràcter del Risto, que no se sent ben tractada, que, bueno, que la humilia molt i que no fa cas als seus sentiments, i ella té una farmàcia en un poble que ha obert a València i està currant, i ell no va mai, sempre és ella, te'n recordes que sempre us explico, sempre és ella la que va a Madrid, sempre és ella la que li fa una mica com de mainadera perquè està amb els fills del Risto quan li toquen.
I ell no passa per la farmàcia ni
passa
comprar
la vida.
Una Ricola, res de res.
I al final ella, que és una noia de 26 anys, sí, ell ja en té 50, s'ha fartat i diu que aquesta vegada és la definitiva. Ah, hi ha un gir d'última hora.
Quin és el gir d'última hora?
El gir d'última hora és que ella ha començat a seguir a un actor que es diu Jesús Castro, El Niño, es deia aquest, que feia allò de, amb els ulls clars, no li deien de la sèrie El Niño?
Ni idea.
Jesús Castro.
Jesús Castro, El Niño.
Pot ser?
Ah, sí, senyora, veus? Protagonista de la pel·lícula El Niño.
Veus?
Sí, aquest, senyora, no, que és aquest noi amb uns ulls,
sí,
un blau claríssim.
Molt guapo. Doncs aquest i la Natàlia s'han començat a seguir i s'han començat a donar likes a les xarxes. Això perquè
això, aquí, això és ja el senyal definitiu.
Nosaltres som persones grans, però això es veu que quan passa...
Quan passa vol dir que...
És una senyal que l'amor està llamando,
sí,
a sus
sí?
Alguna cosa està passant.
Pues jo poso molts likes a les teves publicacions, sempre.
Mentre no comences a enviar-me focs privats, però tu i jo ja ens coneixem.
Sí, sí. I l'altre dia et vaig veure al cine...
Sola, com un... De veritat,
que una
por. Aquesta del Valle de las Sombras, del Miguel Herrán.
Va penjar...
El Río de la Casa,
sí,
de Papel.
Sí. Ajà, sí. Va penjar una foto, la Laura fa... Però el cine era enorme.
Enorme, era un yelmo d'aquests
sola,
allà.
Sola.
Però jo també vaig sola al cine.
És el que li vaig dir, li vaig enviar com un suport.
Però sola, no, vull dir que no hi havia persones, eh? No. Vull dir, era jo l'únic que serviu,
sola,
crec.
Sola a tot arreu.
Allà dins, la pel·li està bé i al final... El Miguel Herrán, aquest ha sigut pare, el Río de la Casa de Papel, amb la Celia Pedraza, que és la germana de la Maria Pedraza, que és la que fa també la Casa de Papel. Tu has vist la Casa de Papel?
La Casa de Papel.
La primera que es tanca al bany,
sí,
a tenir un rotllet,
sí, sí,
que és la filla de l'ambaixador.
Sí.
Aquesta és una actriu molt potent ara. Doncs té una germana i es va liar amb el Río, han tingut un fill, però ja ho havien deixat com a parella abans de parir.
Ara vaig amb el tema...
Això és un annex que et poso,
Frederic,
aquí.
Frederic de Dinamarca,
escolta,
que també és per sucar i pa, però què diu? Que assegures que tenen un problema íntim?
Sí, no el puc explicar. Aquest.
Risto Mejide i Natàlia al marxa?
Mira.
Però, a veure, un moment.
Veure.
Però això qui ho diu?
Jo. Que més vols que ho digui? A veure, és que més necessites?
No, crec que havia sortit publicat en algun,
sí,
lloc.
Sí,
o...
jo.
Val.
Jo he sortit publicada.
Tot és tu, eh? Tot,
bueno,
és tu.
Bueno, és que és informació meva.
Sí, sí, sí.
Per això vinc, no?
Val. Sí, sí, tant i tant. La forins tu.
Sí, perquè s'ha fet viral un vídeo on jo explico... intento explicar el motiu de la ruptura anterior, però encara és vàlid aquest motiu. És a dir, ella està farta que si té mala llet, que no sé què, no em fa cas i tal, però hi ha un tema entre els dos que no puc explicar, perquè llavors el Risto...
Ja lo contaré jo.
Puta, sí. No lo vas a contar.
Sí, lo voy a contar, no,
no
tengo
vas
problema.
A contar, porque... No, sí que tienes problema, no te quedas problema. Cagao si lo cuentas.
No, no, no,
o sea,
lo voy a contar.
No tienes tú narices
lo
de...
A
ver,
contar.
Sí. No lo veo nada claro. A veure, és un motiu que pot afectar molt,
sí,
com a l'autoestima,
sí,
de la dona.
De la dona. I a la de l'home.
L'home és igual, m'entens?
No, no és igual, perquè aquest problema el té ell.
És que no és un problema, saps? Perquè molta gent, saps, no es ben bé un problema.
Bueno, yo te lo voy a decir.
A ver, ¿qué quieres decir?
No, que el único problema que hay es que Natalia no lleva bien mis valoraciones. Como jugador.
¿Cómo, cómo
sí,
valoraciones?
Claro, pero que tú a casa también fas valoraciones.
Claro, después de cada acto, yo pues en la
perdona,
cama...
Perdona, això fa.
Claro.
No, o sigui, li dius si ha estat bé, si no ha estat
pues
claro, bé, si...
Ah, no, claro que sí.
Entonces, home, pues, doncs bueno, així trobo normalíssim que no vulguin estar
no, tu. No lo lleva bien.
Home, clar, però... que no ho porta. A tu t'agradaria que et diguessin, Risto, mira...
Però com, vull dir, no m'ho sé imaginar,
bueno,
això.
Pues, por ejemplo, ¿no? La primera vez que nos acostamos...
Sí?
Lo hizo también que le di el pase de oro...
Ah, però, perdona, això queda com
no he visto
molt...
a nadie cruzar la pasarela tan rápido como ella.
Això, bueno, això...
Luego se acomodó y ya no se esforzaba. Y desafinaba mucho cuando
no,
llegaba
però,
el orgasmo.
Això amb relacions íntimes no es pot fer, home, que no ho entens.
És, un, pues...
és una cosa que ja li passava... És que jo... És una cosa que ja li passava amb les canes, també.
Bueno, és un problema que té ell, vull dir...
És que no és ben bé un problema.
Bueno, que sigui.
És una realitat, és com una...
Bueno, una situació.
Una situació.
Una situació, ja està, no donem més voltes, cadascú que s'imagina, no, el que vulgui.
Escolta, cadascú, saps? Saps?
Escolta'm una cosa, m'has d'explicar ràpidament, perquè vull anar a Antonio Delate, però Frederic de Dinamarca, en quin punt el tenim? Mira, el nou rei és portada a totes les revistes que s'han publicat avui.
Ara que ja li diuen rei Turbo, perquè era el príncipe Turbo, perquè va conduir borratxo i sense carnet, sí, amb una exnòvia quan era príncep, i és el rei Turbo ara.
I apareix fent-se un petó amb la seva dona, Mary, bueno, Donaldson, aquest no seria el problema, malgrat que la premsa espanyola, igual ets tu també...
No, aquest cas. Ja no, no, aquesta crec que és Paloma Barrientos, que té bastanta més imaginació que jo.
Diu que el monarca encara està enamorat de Genoveva Casanova.
Mira, el monarca aquest no s'ha enamorat en la seva vida de ningú que no sigui ell mateix, per començar. A Genoveva li parlen com si fos la Corina de Dinamarca, però sense emportar-se pasta.
Bueno, perquè també s'ha dit que la Casa Reial Danesa tindria sou la Genoveva, clar, i li diria, oye, vete callando y vete de viaje.
Pensa que la Genoveva no treballa, ¿vale? I viu a una de les zones...
Això és l'himne, bueno, de Dinamarca, Lujas?
I de què viu?
Carai, tu.
Bueno, aquesta és una pregunta perquè viu al centre de Madrid amb un lloguer de 6.000 euros al mes.
Com?
6.000.
I mira que l'himne és de país seriós,
I 6.000 euros al mes.
6.000 euros al mes. El que diuen és que el Cayetano li paga la meitat perquè tenen dos fills bessons entre els dos, perquè ja no viuen ni amb ella els fills, perquè els fills estudien fora i tal, però que li paga la meitat. I, però clar, ella ha d'aconseguir 3.000 euros al mes només amb el lloguer i després per mantenir-te tu. Sí. Ella sí que és veritat que... Ella venia d'una família mexicana d'aquestes venides a menos, saps?
Sí.
I que la van enviar a Espanya i va dir, vinga, espavila't a veure què.
Què trobes?
I als dos mesos va conèixer el Cayetano i es va quedar embarassada i es van casar superràpid. I sí que s'ha fet com a d'aquest ambient pijo que els hi agrada, no? Paloma Cuevas, totes aquestes... La Presley i tal. Pensa que va tenir un rotllo amb el Gonzalo Vargas Llosa,
sí,
i quan van anar als Premis Nobel s'havia trencat la cama per tres cops i ella va anar amb totes les crosses i tot el que va poder perquè ella és com de... que li agrada estar, no? Per tant, ara què passa? Hi han tres opcions perquè ja està tancada, perquè no la vegi ningú. O li paga la monarquia danesa, que no ho descartem, perquè no seria la primera vegada que els reis paguen a les amants, i si no, que li preguntin al rei Joan Carles que hi ha Bàrbara Rei.
No, el rei no, el paguem nosaltres.
Sí, bueno, això... Bueno, de les comissions o del que sigui, no?
Que...
I... Sí, d'unes caixes que hi han que es paguen coses.
Sí. O estar tancadeta esperant que vingui la revista Hola i donar-li una exclusiva, però com a molt serien 30.000 euros o 40.
Bueno,
però tampoc...
a mi em sembla bé també.
Sí,
ja,
Però tampoc per la vida de pija. És que ja, per nosaltres...
Ja t'entenc.
Nosaltres hem de pensar sempre en mentalitat que no és la nostra.
Per nosaltres ens canvia la vida, per ells,
clar, per ells
són
no.
Tres sopars.
I l'altra opció és, bueno, estic amagadeta, però després a un fotocol aquí. Vaig apareixent pels jocs i vaig cobrant per anar als jocs. Uh-huh. El que està clar és que la proclamació aquesta de Frederic i la Mary Donaldson es va accelerar perquè van sortir les fotografies i que ella, sí que el mateix dia que es feia la proclamació, va penjar un stories a Instagram on deia no me voy a esconder i la vida ja es veurà, d'aquestes coses tan místiques que donava a entendre que alguna cosa hi ha encara entre tots dos. Però, vamos, el Frederic,
bueno,
aquest...
De moment, atado y bien atado, ell.
Sí, ell,
casat,
tranquil.
Casat, rei, monarca, tancat a Palau...
També la Mary Donaldson li va dir, mira, m'has fotut les banyes quatre vegades, condueixes borratxo, has anat amb prostitutes.
Sí, és que és un...
O em fas reina ja, o la lioparda. I també aquest va ser un dels motius que va dir per fer-se reina. Però també aquestes noies estan molt lligades perquè signen unes capitulacions matrimonials on els fills gairebé els perden si es separen. Vull dir que estan, si no que li diguin a Charlotte de Mónaco, que pobra, ho porta fatal. Veurem, ara mateix seria les fotografies de Genoveva, el personatge que més es pagaria a les revistes per una fotografia seva.
Tot això només ha sigut d'excusa del tema que ara m'interessa més, perquè arran de les fotos de Frederic de Dinamarca i la Genoveva Casanova, aquests dies està parlant d'un cas similar que va estar a punt de produir-se a Espanya i que hauria pogut convertir-se en un escàndol tremendo. Unes imatges del rei emèrit, Majestat, bona tarda.
Bona tarda.
Amb Antonia Delate.
Sí. Saps quan es fan les travesses de totes les amigues especials del rei Joan Carles, que es diu?
No.
Com que no?
No sé quan es fan totes les travesses.
Però si les hem fet mil... No he fet aquí, hem fet a vegades travesses. Però... En plan, una presentadora de televisió espanyola.
Ah, bueno, sí,
una
pistes.
Cantant que no sé
sí,
què.
Sí, sí.
Una noble catalana. Ah? Aquesta te l'he dit. T'has informat. Les vas pillant, aquestes tres, ja?
Fins l'última, sí.
La noble, qui és?
Una noble catalana. Una model internacional. Antonia Delate.
I la noble catalana no es pot
no.
dir...
No, no comences a escriure coses que llavors no...
Sí, però perquè si no...
No, perquè... A veure, que, no, és, deixa-ho estar. La qüestió...
M'ho imaginava.
La qüestió és que sou de por.
Perquè nobles catalanes...
És que sou de por.
Espera, que t'escric...
No escrigui res més, que la gent llavors no ho sap i li fa ràbia.
Bueno,
no
nobles lluny. Catalanes que han estat també al món de la passarel·la, de la moda, de les misses, de les coses...
Sí, de tot arreu. Sí, sí, presentadores i nobles
catalanes. Bueno, total,
sí.
Què va passar? Un d'aquests estius a Mallorca va arribar tota arreglada i tota empolainada l'Antonia Delate.
Claro.
Tota la família del rei Joan Carles estava en un vaixell donant voltes per l'illa de Cabrera, que era on els agradava estar prenent el sol, però el Fortuna estava al port allà esperant. Llavors el rei Joan Carles estava allà...
En la bodeguilla.
En la bodeguilla.
Sí, sí, sí.
Va entrar l'Antonia Delate, van estar hora i mitja, dues hores...
Enseñando los vinos...
Va sortir l'Antonia Delate.
És que és com una sèrie, eh?
Hi havia una agència de notícies, que uns paparazzis que li van fer fotografies. Van dir, hòstia,
és el nostre The Crown, eh?
Tenim un tema potent, ens ho pagaran bé, això. Anem a hola. Ui, a
veure. Ja ho ha dit.
Bueno, anem a una revista.
Anem a la revista que et saluda cada revista, matí i ja està.
Que ens pagarà pasta, i sí, sí. Els hi va pagar pasta, però saps aquest calaix on estan amagades fotografies que no s'han de veure? Allà va deixar les fotografies la revista Hora.
De què estem parlant?
Estem parlant de si és una amiga, que no passa res, perquè es retiren aquestes fotografies, perquè a més tenien excusa, perquè pensa que el fill de l'Antonia Delate és fill del Lecchio, que el Lecchio, si vas tirant enrere, la seva àvia era família del rei.